Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord amb una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències, els nostres errors també. Us parla Niol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui ens endinsem en una història contemporània, la persecució de les persones amb albinisme a Àfrica. L'albinisme és un trastorn genètic que es caracteritza per la manca de pigmentació a la pell, els cabells i els ulls. És un fenomen natural que es troba a tot el món i, de fet, en moltes espècies d'animals. Els albins pateixen una sèrie de problemes físics per la manca de melanina, component que aporta pigment i fet pel qual tendeixen a ser d'un color blanquinós. Es cremen molt fàcilment amb el sol, tenen problemes de visió, els és més fàcil desenvolupar càncer de pell i pateixen també altres conseqüències físiques. Unes conseqüències que amb un bon tractament es poden pal·liar i els afectats poden fer una vida més o menys normal. Però a part de les conseqüències físiques, els albins n'han d'enfrontar d'altres. Per desgràcia, les societats humanes es caracteritzen, entre d'altres coses, per deixar de banda, repudiar o oprimir els diferents. El cas dels albins no és una excepció. Alguns dels casos més extrems els podem trobar al continent africà, on les persones albines són sovint objecte de greus abusos i discriminacions. Des de ja fa molt temps, al cor d'aquest continent s'han establert creences supersticioses profundes que vinculen l'albinisme amb la màgia i allò sobrenatural. En moltes regions d'Àfrica, especialment a l'Àfrica subsahariana, existeix la creença que les persones amb albinisme posseeixen propietats màgiques. Es diu que les seves parts del cos poden portar riquesa, bona fortuna o cura per les malalties. Aquestes creences han arrelat profundament en la cultura popular, influenciant no només en la gent comuna, sinó també als líders comunitaris i fins i tot a figures polítiques. Tanzània és un dels epicentres d'aquesta tràgica persecució. En aquest país, les persones amb albinisme han estat víctimes d'atacs brutals i homicidis. Els seus cossos són sovint desmembrats i les seves parts venudes al mercat negre per ser utilitzades en rituals de bruixeria. Les víctimes més vulnerables són sovint els nens, que no poden defensar-se. Es calcula que des de l'any 2000, desenes de persones amb albinisme han estat assassinades a Tanzània i moltes han estat agredides. Aquestes atrocitats no són actes individuals de violència, són el resultat d'aquestes creences arrelades que hem esmentat abans i que permeten que aquestes accions es considerin acceptables, fins i tot necessàries, per a alguns sectors de la societat. Però els problemes no acaben amb la violència física. Les persones amb albinisme a Àfrica també s'enfronten a una discriminació sistèmica. Són marginades a les escoles, sovint excloses o sotmeses a maltractaments per part dels seus companys, mestres i fins i tot famílies. L'accés a l'educació és un gran repte, no només per la discriminació, sinó també per la manca d'adaptacions necessàries, com ara materials d'aprenentatge en formats accessibles per a persones amb discapacitat visual, un problema, com ja hem dit, comú en persones amb albinisme. Aquesta discriminació es trasllada també en l'àmbit laboral. Moltes persones amb albinisme tenen dificultats per trobar feina degut a prejudicis i mites que envolten la seva condició. Sovint són considerades com a portadores de mala sort i, per tant, les empreses prefereixen no contractar-les. Això perpetua un cicle de pobresa i exclusió que és difícil trencar. Aquesta exclusió social es veu agreujada per problemes de salut. El tractament inadequat i la manca d'accés a productes essencials com les cremes solars i les ulleres de sol fan més greu encara la situació. La ignorància mèdica i la manca de recursos sanitaris adequats contribueixen a una esperança de vida molt més curta per a aquestes persones. En molts casos, el simple fet de tenir una condició de salut tractable es converteix en una condemna a causa d'una manca d'atenció i de cura. El govern de Tanzània i d'altres països africans han pres mesures per intentar frenar aquesta violència. S'han promulgat lleis que prohibeixen la caça i el tràfic de parts del cos de persones amb albinisme i s'han establert refugi per protegir aquells que es troben amb major risc, especialment els nens. Tanmateix, l'aplicació de la llei sovint és feble i els responsables d'aquests crims queden impunes. La corrupció i la falta de recursos són grans obstacles en aquest sentit. A més, les campanyes de conscienciació han estat una eina clau per combatre els prejudicis. Diverses organitzacions locals i internacionals han treballat intensament per educar la població sobre l'albinisme, desmentint els mites i promovent el respecte i la inclusió. Però malgrat els esforços, el camí per endavant és llarg i difícil. La persecució de persones amb albinisme no és només un problema de violència física, sinó també una qüestió de drets humans i de justícia social. El món ha de lluitar contra la ignorància i la intolerància, i per una societat que respecti i valori la diversitat. Els esforços per canviar aquesta realitat no només depenen de les lleis i les polítiques, sinó també d'un canvi profund en la mentalitat de les persones. Quan parlo d'això, no em refereixo només a l'albinisme, parlo d'un conjunt. La dura realitat de les persones albines és només un exemple. No m'agradaria que aquest programa fos només una llista dels errors de la història de la humanitat. Amb ell busco animar la reflexió, busco que basant-nos en allò que hem fet tan malament els humans puguem pensar en què fem malament a dia d'avui i que cadascú tregui, esclar, les seves pròpies conclusions. Aquesta és la història de com les creences errònies, les supersticions i la por a allò diferent poden portar a una de les formes més fosques d'opressió, la persecució de les persones amb albinisme a Àfrica, una persecució encara avui present. Com aquesta, n'hi ha hagut moltes i en segueixen havent. Com a societat tenim la responsabilitat de visibilitzar-les i de condemnar-les.